Salut amb el Parc Taulí.
Quina és la importància del son en la salut i el benestar de les persones? Com poden impactar els trastorns del son en el nostre rendiment acadèmic o laboral i fins i tot en la nostra salut mental? El Parc Taulí disposa d'una unitat específica de la qual la doctora Laura Vigil n'és la responsable. Molt bon dia i benvinguda a Ràdio Sabadell.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Per què és tan important dormir bé?
Bueno, perquè el son és un dels pilars de la salut, no? Després d'una bona alimentació, fer exercici, dormir és imprescindible, jo diria. I a més, penso que no, tothom ha tingut alguna vegada una mala nit i ja sap les conseqüències de què és no dormir, no? I moltes vegades també penso que no se li dona la importància. Avui ho sentia precisament a la ràdio, que anaven dient, sempre ens traiem hores de son, no? Quan hem de fer alguna cosa, quan hem d'entregar alguna cosa, sempre li restem el son, no? En lloc d'altres coses. Per això és molt important.
Quins hàbits poden empitjorar la qualitat del son?
Bueno, darrerament, ja ho sabeu, no? S'ha parlat moltíssim, les pantalles, tot el que són telèfons, la llum blava, tot això fa endarrerir molt, no? Les ganes de venir de dormir, l'abús de cafeïna, no? Begudes estimulants, també fer exercici molt a última hora de la nit, no? Tot això són coses que ja s'han anat repetint moltes vegades, no? I que a vegades costa que la gent ho interioritzi, però són les més importants, diria.
Per tant, ara la següent pregunta seria quins altres hàbits poden millorar-la, que és deixar de fer, depèn de quines coses, no?
Clar, aquest any que el lema del Dia Mundial del Son era molt, no?, molt fes de la teva salut del son una prioritat, no és començar a fer una prioritat quan ja has empitjorat o quan ja dius, ostres, que no dormo bé o el que sigui. No, ha de ser des de la infància, no? Amb els nens ja hem de començar a establir uns horaris regulars de son, anar-te'n a dormir sempre a la mateixa hora, aixecar-te a la mateixa hora, intentar, el que dèiem, no?, temps fora de pantalles. Jo sé que és molt difícil perquè jo tinc filles adolescents i és impossible, no?, dir-los que 2 hores abans d'anar-se'n a dormir deixi el telèfon mòbil. Però, bueno, és el que s'ha de recomanar. Intentar associar la teva habitació, el llit, a dormir, no a estar mirant la tele, no estar amb la tablet, no fer els deures al llit, etcètera, no? O sigui, associar només llit com per anar a dormir. Tenir una habitació confortable, que no faci ni molt fred ni molta calor. Sí.
Uh-huh. Per tant, entenc que en l'espectre dels trastorns del son hi ha diferents nivells, gravetat o impacte, no?
Clar, el més freqüent diríem que és l'insomni. No? És el trastorn de son més freqüent. I després nosaltres, a la unitat de son, diria que el segon més freqüent que tenim és l'apnea del son, que està molt relacionada, no?, amb l'obesitat, perquè l'obesitat és un factor de risc per roncar més i tenir pauses, no?, durant el son. I això repercuteix durant el dia que tens més somnolència diurna. Després tenim altres trastorns del son, ja més raros, per dir-ho d'alguna manera, que serien, no?, les narcolèpsies o trastorns de conducta a la nit, etcètera.
Quins tractaments s'apliquen per reconduir la situació?
Per exemple, per l'insomni, contrari a el que pensa molta gent, perquè ja és conegut que hi ha un abús de substàncies, no? Hi ha una hiperprescripció d'ansiolítics, no?, d'antidepressius, etc. El tractament ideal és la teràpia cognitivo-conductual, que és com tornar a ensenyar al pacient a dormir, no? Consta de moltes sessions, que ho ha de fer un psicòleg o algú especialitzat en aquest tipus de teràpia, però una de les coses més importants és tornar a establir uns horaris regulars de son, tècniques de relaxació, etc. Les benzodiazepines o els ansiolítics haurien de ser tractaments transitoris. El que passa és que, bueno, hi ha un consum, no? Va arribar al seu pic el 2021 i ara ja sembla que anem de baixada, però tot i així hi ha una prescripció molt alta.
Prescripció per part dels professionals o mal ús que fem les persones perquè anem a la farmàcia i expliquem no puc dormir bé i llavors comprem coses sense prescripció mèdica?
Clar, sense prescripció mèdica hi hauria la melatonina, que no és un fàrmac, o sigui, que no crea addicció. De fet, és un fàrmac natural. La melatonina és una hormona que nosaltres segreguem, no? A partir de quan ja comença a baixar la llum del dia, doncs és quan es comença a segregar, no? I és una cosa natural. No seria un problema la melatonina. És més problema, doncs, totes les benzodiazepines, diazepam, lorazepam, alprazolam, tot això, no? Mm-hmm. Això sí que crea una addicció i si es va mantenint en el temps, pues, s'han de buscar alternatives.
Pel que fa a les apnees del son, també es tracten de la mateixa manera amb aquesta teràpia cognitivo-conductual o és una cosa totalment diferent?
És totalment diferent. L'apnea del son és un problema que és que el coll es tanca, per dir-ho d'alguna manera, i deixes de respirar durant uns segons. Aleshores, el tractament més efectiu és una màquina per dormir, que el que fa és, amb aire, obrir aquest pas, aquest coll, perquè es deixi de tancar. Llavors, el primer que nota el pacient quan porta la CPAP, que es diu, pues és que deixa de roncar i deixa de fer aquestes parades de respirar. I sí que hi ha altres alternatives de tractament. Quan la màquina no funciona, hi ha cirurgies que fan els companys d'otorrino, hi ha cirurgies de maxilofacial, també, hi ha el dispositiu d'avançament mandibular que el fan els odontòlegs, o sigui que hi ha diverses opcions.
Uh-huh. Des de la unitat del son, també feu seguiment de pacients, van els pacients, dormen allà una nit, no? I els hi feu el seguiment. Què és el que exactament feu i, sobretot, a què us ajuda?
Clar, nosaltres tenim moltes derivacions des d'atenció primària i aleshores prioritzem una miqueta quina prova fem. T'haig de dir que ha canviat molt en el pas del temps, jo ja que fa uns quants anys que estic aquí. Abans feia molta prova amb el pacient ingressat, que és la prova més complexa, perquè clar, el pacient porta cables pel cap per veure les fases del son, cables pel cos per veure moviments, la part respiratòria, i ara et diria que ha canviat i la gent prefereix fer-se la prova a casa seva, perquè dorm més còmodament. Clar, venir a l'hospital és una habitació tancada, insonoritzada, no hi ha finestres, hi ha gent que li agobia una mica, no? I a més, tot ple de cables de dalt a baix. I en canvi, al domicili la gent ho fa millor, està més tranquil·la, descansa millor i és més valorable, a més es pot moure, pots veure si l'apnea, per exemple, canvia amb la posició, gent que ronca més quan està cap per amunt que quan està de cantó, o sigui que...
Per tant, és una mena de monitorització, no?
Sí, això és la prova diagnòstica i a partir d'aquí, si s'estableix el diagnòstic de que té una apnea del son, doncs ja comença el tractament amb la CPAP i hi ha un seguiment. Ara també s'ha modernitzat molt perquè moltes d'aquestes CPAPs tenen com un mòdem que envien informació a un servidor que nosaltres podem consultar, no? I les nostres infermeres doncs fan un seguiment molt, molt de prop. De fet, revisen que el pacient comença la setmana i estan revisant, no, tota aquesta telemonitorització i truquen al pacient per veure com ha anat, si s'ha adaptat bé, si té qualsevol problema. I després ja sí que fem visites presencials.
Uh-huh. En aquesta unitat del son, els professionals que hi intervenen són diversos, no? Són de moltes àrees doncs, que estan relacionades amb aquesta bona qualitat del son, no?
Sí, sí, nosaltres som una unitat multidisciplinar que ja està acreditada des de fa molts anys. Crec que la primera acreditació la vam aconseguir el 2009 i després ens hem anat renovant. L'última va ser l'any passat i, clar, tenim professionals. Tenim, a part dels pneumòlegs, hi ha neuròlegs, hi ha una psiquiatra, hi ha pediatra, hi ha otorrinos, hi ha cirurgia maxilofacial, endocrins, perquè a vegades també no, necessitem, no, perquè ja, el que hem dit abans, que hi havia molt pacient amb obesitat i molts pacients que van a cirurgia de l'obesitat.
Uh-huh. Quin és el perfil de pacient que us arriba? Entenc que hi ha de totes les franges d'edat, no? Des de ben petits fins a gent molt gran.
Sí, diria que la nostra mitjana d'edat és entre 40 i 50. Cada cop ens envien pacients més, estem veient pacients més joves, de 20-30 anys, I també tenim pacients d'edat avançada, eh? Diria que igual els menys, no? Igual ja no se li dona tanta importància. Sembla que, clar, l'apnea és un factor de risc cardiovascular i que és molt important en gent jove, no? A partir d'una determinada edat tampoc queda demostrat del tot, no? Si la CPAP serà beneficiosa per evitar aquest risc cardiovascular que ja està establert.
També d'alguna manera assumim, quan amb el pas del temps, que si ens fem grans i dormim malament, doncs ja entra dins de la normalitat, diguéssim?
Sí, de fet, moltes vegades ho parlem amb els pacients que són més grans, eh? Perquè jo sempre els dic, jo el que vull és que vostè descansi a la nit i que no s'estigui barallant amb una màquina. El que prioritzem a la seva edat és el bon descans. I clar, sí que és veritat que els patrons de son van canviant amb les edats i el patró de son de l'ancià, doncs, a vegades fa més microsiestes durant el dia, a la nit se'n van a dormir molt aviat, no? I es desperten també molt aviat, o sigui, fan com el contrari...
Potser com un nadó, no?
Sí, fan el contrari d'un adolescent, diríem, no? L'adolescent té un retras de fase que li, no té son i se'n va a dormir sempre més tard, no? I li costa molt més aixecar-se, i en canvi l'ancià fa al revés, no? L'ancià sí que a vegades diem, doncs, estaria bé que estigués amb la tablet o amb la pantalla per intentar retrasar una miqueta, perquè se'n van a dormir a vegades a les 9 de la nit o a les 8 i és molt aviat.
Uh-huh. Em deies, cada cop veiem gent més jove, d'entre 20 i 30 anys. Per què?
Jo crec que, clar, és el que nosaltres, com que veiem molta apnea, hi ha molt pacient obès, no? I aleshores l'obesitat és un factor de risc molt important. No tots els pacients que tenen apnea són obesos, això sí que és veritat, perquè també tenim pacients prims que tenen apnea del son. Però sí que és veritat que cada cop veiem gent més jove, o potser que tenen una hipertròfia d'amígdales. Clar, hem dit que el problema està aquí en el coll. Si hi ha alguna cosa que està aquí dintre que fa que el pas de l'aire no passi bé, no? Pues també és un factor de risc. I potser pues unes amígdales que en el seu dia no es van operar, pues han quedat a la... en l'adult jove.
Uh-huh. En el cas dels infants, sempre els pares, és que no dorm bé, té el son molt, molt feble, què podem fer?
El més important sempre és el que diem, horaris regulars de son. Tenir unes pautes i unes rutines molt establertes, el que dèiem, establir un temps fora de pantalles, intentar que sempre se'n vagin a dormir a la mateixa hora, s'aixequin a la mateixa hora, associar llit amb dormir... totes aquestes coses. Sí que és veritat que, clar, tot dependrà també de les característiques del nen. Hi ha nens que són més nerviosos, no?, i que els hi costa més d'anar a dormir, i amb aquests pues, has de fer més feina.
Uh-huh. Quants pacients veieu ara mateix a la unitat del son?
Uf, diríeu que moltíssims. Fem uns 1.600 estudis de son a l'any, o sigui que tenim un volum molt, molt alt. Però tenim una població de referència molt gran, no? 450.000 habitants que acull el Taulí, i només som l'únic hospital d'aquí que fa tot això. Ara estem intentant, bueno, ja fa temps que fem algunes proves als centres d'atenció especialitzada, com Sant Fèlix o Cerdanyola, per intentar diversificar una mica, i també perquè el pacient li sigui més còmode i que estigui més a prop de casa seva per anar a fer-se la prova.
Aquests 1.600 estudis del son, és el que m'ha explicat al principi, aquests exàmens que es fan a l'hospital o bé que es poden fer a casa. I quan duren aquests exàmens, més o menys?
La nit. És la nit, que les hores que el pacient dorm.
I llavors el seguiment com es fa? Amb visites periòdiques a la consulta?
Un cop s'ha fet la prova, doncs intentem que al mes o que no passi molt de temps fem la visita per informar dels resultats i comencem el tractament amb la CPAP en cas de que sigui una apnea del son. I aleshores normalment cada 6 mesos fem un seguiment amb la infermera, i de fa ja molts anys tenim un circuit establert amb l'atenció primària, que els pacients que estan molt ben adaptats a la CPAP i que fan un bon compliment, les infermeres de cada centre d'atenció primària que hem format durant aquests anys fan la revisió dels pacients.
Podem dir que és una qüestió crònica?
Sí.
És a dir, que podem fer aquest seguiment, però no hi ha curació, diguéssim.
No, ja, jo sempre els dic, la CPAP no et cura, la CPAP et tracta. Clar, no deixa de ser aire que el que fa és obrir la teva via aèrea. Si tu no et poses la CPAP, les apnees tornen. Clar, tractaments definitius serien els tractaments quirúrgics. Això sí que és... I clar, aquí el pes influeix molt. Jo sempre els dic, si tu perds pes, probablement l'apnea desapareixerà i et podrem treure això.
Mm-hmm.
Sobretot en gent jove, per estimular-los una mica, no? Perquè sempre fa cosa posar una màquina a algú molt jove.
Mm-hmm. Laura Vigil, responsable de la unitat del son del Parc Taulí, gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.